La caravana, amb Joan Trias. Lectura en ruta, aquí, a la caravana de Ràdio Estel.
Gairebé 6 minuts que passen de les 5 de la tarda i avui a Lectura en ruta, deixeu-me dir que em fa especial il·lusió parlar-vos d'aquest llibre, l'Arcadi al País de les Oliveres, que ens parla de la figura d'Arcadi Oliveres com el que sempre va ser, un home compromès, valent i proper. Un llibre editat per Vindy Books, escrit i il·lustrat per Marc Valderiola i per un dels fills de l'Arcadi, Bernat Oliveres. Molt bona tarda i gràcies.
Hola, bona tarda.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir.
I no podia no començar avui aquesta xerrada, Bernat, amb una altra cançó que no fos aquesta, La deserter de Boris Vian, que d'alguna manera va marcar la vida del teu pare, no?
Sí, bueno, és a dir, el meu pare sempre... Ara, em pots repetir la pregunta?
Deia que aquesta cançó va ser una de les que va marcar o més escenifica o més... més descriu com va ser el teu pare, no?
Sí, és a dir, el meu pare, bàsicament, com molta gent oients de Ràdio Estel sabeu, ja que va ser un habitual de tertúlies aquí, doncs, bueno, tenia la pau i la justícia social com a banderes, a part de molts altres temes perifèrics dels quals parlava. I una mica en aquest llibre el que intentem és plasmar la seva figura i també el seu discurs, sobretot.
De seguida parlem d'aquest llibre preciós, que és l'Arcadi al País de les Oliveres, que ens intenta apropar l'Arcadi i el seu pensament, sobretot per als petits de casa. Abans, però, sí que m'agradaria preguntar-te, Bernat, en quin moment penses he de fer un llibre, he d'explicar qui és l'Arcadi i, sobretot, ho he de fer pels petits?
Doncs això ho vaig pensar durant les últimes setmanes del meu pare. Ara fa un pèl més d'un any i mig, quan el van diagnosticar d'un càncer terminal, i durant aquelles setmanes, doncs, bueno, vaig pensar, el meu pare ha estat a moltes escoles, instituts, explicant el que també explicava, doncs, a ràdios i a ateneus i a moltes altres places públiques, diguem. I tot el que ell havia publicat eren llibres per adults. Tanmateix, el públic infantil havia estat un gran oient de les seves xerrades. I llavors va ser quan li vaig comentar, escolta, papa, com a il·lustrador, a mi m'agradaria, doncs, poder fer un llibre que parlés de tu i, sobretot, doncs, del teu discurs. I llavors, quan li vaig comentar, ell va dir, bueno, es va alegrar molt de que tingués aquesta idea i em va dir de seguida, diu, parla amb la Marc Valderiola, que és la persona que m'ha acompanyat a fer els últims llibres, i així vaig fer, vaig trucar a la Marc, li vaig explicar la idea, i sense pensar-s'ho, doncs, em va dir que sí. Crec que no sabia massa bé on explicava, perquè ha estat una feina una mica titànica, i bé, llavors, doncs, de seguida ens vam posar a la feina, i aquelles setmanes ens reuníem al jardí de casa dels meus pares, mentre aprofitàvem, doncs, per passar estones amb ell, i vam començar, doncs, a idear més o menys els continguts del llibre, amb la sort, doncs, de poder-ho compartir amb ell també per on anaven els trets.
Ens explicava en Bernat que molts oients de Ràdio Estel sabran de qui parlem quan parlem d'Arcadi Oliveres, perquè durant molts anys ha participat en moltes tertúlies, sempre que el trucàvem estava disponibilíssim per nosaltres a comentar qualsevol notícia, qualsevol cosa. Però per qui caigui ara mateix de la figuera i ens hagi acabat de sintonitzar, qui era Arcadi Oliveres?
Bé, Arcadi Oliveres era un professor universitari que es va ficar des de jove en diferents moviments socials, principalment moviments de pau, i després a partir d'aquí, doncs, des del pacifisme d'esquerres, per dir-ho així, doncs, a altres temes que engloben el que seria la pau o que poden acompanyar en el procés de tenir un món en pau. I llavors, doncs, al llarg de la seva vida és una persona que s'ha posat en diferents entitats i moviments. Pensem des de la campanya del 07 que hi va haver, al No la Guerra, i anteriorment a la famosa Caputxinada. Mm. Bueno, és a dir, tota una sèrie de militàncies que van fer que d'alguna manera agafés cert relleu més enllà de la universitat, i jo crec que el va agafar no tant per aparèixer en mitjans com podien ser aquest, que de tant en tant hi apareixia, sinó, sobretot, perquè era una persona de carretera i manta, diguem. Ell es dedicava principalment a girar i a fer xerrades, i anava, doncs, des d'un auditori gran fins al poble més petit. I llavors, jo crec que una mica aquest viatge de carretera és el que intentem reflectir en el llibre.
Això anava a dir, no?, que queda tot molt reflectit en aquest llibre, L'Arcadi, el país de les oliveres, que el que ens relata és un dia normal a la vida de l'Arcadi, que, per cert, no tenia res de normal, perquè sempre tenia com 8-10 xerrades en un sol dia, anava una mica de bòlit, no?
Sí, de vegades, és a dir, visquent al seu costat, sorprenia la de coses que, diguem, feia coses a una edat molt avançada, que qualsevol xaval de 20 anys acaba baldat s'intenta fer el mateix. I era... Bueno, jo crec que amb ell el movia, doncs, aquestes ganes de divulgar, d'explicar determinades coses, i això feia que tingués aquesta energia.
L'Arcadi Oliveres, que era un home que creia que un món millor, més just, més verd, més pacífic i més compromès era possible.
On vas amb les banderes i avions i tot el cercle de canons que apuntes al meu poble?
Era un utòpic, l'Arcadi, Bernat?
Sí i no. És a dir, jo crec que el movia l'utopia pensant en la convicció i l'esperança de que l'utopia es podia fer realitat. D'alguna manera, era la seva... Posat en termes més prosaics i més materialistes, d'alguna manera ell intentava fer el regne de Déu a la Terra. I llavors això, des d'un discurs molt... Bueno, és a dir, el seu discurs no era religiós, ell no predicava. És a dir, era un discurs molt laic, molt de valors, però, diguem, d'alguna manera, ell a l'utopia li servia com això, com la Ítaca que t'ajuda a fer camí.
Jo crec que el llibre ja hi és per explicar-ho tot, i a més ho explica de forma meravellosa, amb tots els textos, amb totes les il·lustracions que has fet, Bernat, i que molts en som ja conscients del que li ha deixat l'Arcadi al món. Deixa'm preguntar-t'ho en una plana més íntima i més personal, si m'ho permets, eh? Què ha deixat l'Arcadi a la seva família?
Doncs jo crec que el que ens ha deixat és, d'una banda, ser un bon pare, un bon pare que ens ha estimat i ens ha acompanyat en el procés d'intentar ser persones adultes. I llavors, doncs, aquesta és una mica la visió que tinc jo i que potser compartim els meus germans. Després, la banda de la dimensió pública de l'Arcadi, com a fills seus, és a dir, primer que, evidentment, quan érem nens, no tenia la dimensió pública que tenia després quan va morir, però és una cosa que te'n vas adonant a poc a poc. I llavors, doncs, bàsicament ens deixa, crec que com a molts altres pares, doncs, el fet de ser un bon pare que ens ha estimat, que ha fet els seus encerts i els seus errors, i que ens ha deixat una sèrie de valors que jo crec que d'una manera o una altra tots els fills hem adaptat i moldejat. Evidentment, tots pensem diferent, però alguna cosa ha quedat.
Clar, un el mira, que vosaltres no el veieu, però el servidor té la sort de poder estar al costat del Bernat Oliveres avui, i un el veu quan parla de son pare, encara t'emociones, eh?
Sí, sí.
Deia, un llibre per explicar als petits de casa qui era i com pensava Arcadi Oliveres, però també pels no tan petits, no? Jo me'l mirava avui, pensava, bueno, és que Déu-n'hi-do.
Bé, és un llibre, clar, és un llibre que parla de temes complexos, parla de capitalisme, de frau fiscal, de comerç just, de consum responsable, i no són temes fàcils d'entrada, són temes complicadors. Ara bé, el que he intentat és que fer un llibre que tingués doncs, diverses capes de lectura. És a dir, que un xaval de 8-10 anys, de 8 anys el pot agafar, és a dir, està l'editorial el publica com un llibre a partir de 10. Uh-huh. Però bueno, és a dir, pots tenir nois i noies que estan avesats a llegir, que tenen fam de coneixement, que amb 8 anys entenen alguna cosa i pregunten, i amb acompanyament doncs, el van treballant. I així fins a l'edat adulta. És a dir, és un llibre que sí, el seu llibre il·lustrat, on la imatge té un pes molt, molt gran, s'enfoca més a segona etapa de primària, a nens pues això, de 10-12 anys. Ara bé, és a dir, gent de l'ESO, gent de batxillerat, i com deies també, adults, en poden treure coses.
Un llibre, a més, si m'ho deixes dir, amb moltíssimes dedicatòries, només obrir-lo per la primera plana. Em deixes llegir la darrera dedicatòria?
Sí.
La darrera dedicatòria diu: a l'Aila, per ser llum i alegria, per néixer i omplir de vida la casa poc després que l'Arcadi ens deixés. Quasi us coneixeu. I per què dic això? Ho dic perquè recordo la darrera vegada que vaig tenir la possibilitat i la sort de xerrar amb l'Arcadi, i ens explicava que havia gravat unes cintes explicant historietes per l'Aila. Les ha pogut escoltar o no?
Bueno, l'Aila té un any i mig ara mateix, i llavors estem esperant a que... Bueno, el farà d'aquí poc. I llavors, quan sigui una mica més gran, li passem, no li hem passat els vídeos que va fer l'Arcadi.
Si una cosa té l'Arcadi, diu el llibre, és allò que mai va perdre: l'esperança. Podem llegir en el llibre, com deia, aquesta frase. I això em feia recordar aquell privilegi que vam tenir Mercè Raga, David García i jo mateix, de gravar aquella entrevista a casa vostra, algunes setmanes abans que l'Arcadi marxés, precisament al País de les Oliveres, suposo. I deia això l'Arcadi.
Com no es pot perdre l'esperança, Arcadi?
Perquè no hi ha raons objectives per perdre-la. Una terra que ens facilita de tot, si fóssim capaços de saber-la aprofitar bé, si fóssim capaços de transformar-la, si fóssim capaços de repartir per igual la riquesa, si fóssim capaços de tenir portes obertes, si fóssim capaços d'estimar l'altre, t'asseguro que portes l'esperança i hi ha les que vulguin. I no tenim dret a perdre l'esperança.
M'encanta, com deia i com pontificava, i no tenim dret a perdre l'esperança. Bernat, aquest és un llibre també, és a dir, ens deies, parla de capitalisme, parla de frau fiscal, parla de moltíssimes coses que semblen a priori complicades, que per cert, el llibre les explica molt bé i les fa molt fàcils per als vostres nanos. Si teniu l'oportunitat de comprar aquest llibre, val molt la pena. És sobretot un llibre d'esperança?
Sí, és a dir, intentar plasmar tots aquests temes, la nostra idea era seguir una mica el model de l'Arcadi. És a dir, l'Arcadi, quan explicava temes molt, molt crus i realitats molt dures, i al mateix temps sempre procurava deixar una porta oberta, doncs això, l'esperança, a les possibles solucions, tant des de les accions pròpies que podem fer nosaltres cada dia, com des de les accions col·lectives de demanar als governs o als poders a fer canvis. Sí, sí.
Bernat, gràcies avui per ser a Ràdio Estel presentant aquest llibre, l'Arcadi, el País de les Oliveres, editat per Vindy Books, i que de veritat que val molt la pena. Gràcies, fent sempre, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Per cert, una abraçada a la Janine i a tota la família.
De part vostra.
Ràdio Estel.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Sempre és bo agendar entre les nostres activitats de cultura i oci alguna visita a indrets que possiblement desconeixem i que formen part de la nostra història. Avui us en proposo una.
L'aigua i la història.
Us vull vull parlar avui de la Casa de l'Aigua, un antic punt d'abastiment d'aigua per als barris del nord de la ciutat de Barcelona i que és avui en dia un atractiu i emblemàtic espai cultural que cal conèixer. Es tracta, de fet, d'un dels primers edificis construïts en formigó armat a Barcelona. El conjunt modernista, obra dels enginyers Felip, Esteve i Planes i Joan Sitges, es troba inclòs al catàleg de patrimoni de la ciutat. En el passat, va ser vital en la història de Barcelona i en el proveïment d'un dels béns més preuats per a la supervivència. S'ha convertit en una zona on els veïns poden conrear els seus horts i s'ha retornat al districte l'origen rural i pagès que sempre havia tingut. Actualment, la Casa de l'Aigua és un equipament amb un alt valor patrimonial i una ubicació privilegiada on es poden celebrar actes de ciutat oberts a tothom. La podeu visitar de dilluns a divendres durant tot el dia i els dissabtes al matí i demanar-ne tota la informació que us calgui a casadelaigua.dt8@bcn.cat. casadelaigua.dt8@bcn.cat. Jo de vosaltres m'ho apuntaria.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. El bar. Una entrevista diferent.
22 minuts que passen de les 5 de la tarda i us ho dèiem a l'iniciar aquest programa, que aquest matí hem tornat en el bar, l'equip d'aquest programa ha tornat en el bar i hem tingut una curiosa xerrada, jo no me la perdria, amb Víctor Amela. Una xerrada que ha anat així. Com cada dimecres a aquesta hora deixem aparcada una estona la caravana per anar fins al bar i si bé ara fa una setmana ens submergíem en una veritable conversa sobre política amb el senyor Joan Carles Gallego, avui hem decidit parlar d'una cosa que a priori sembla que agrada molt i a tothom, la televisió, la ràdio, la premsa i la comunicació en general. No se'ns acut millor manera de fer-ho en la companyia de Víctor Amela. Víctor Amela, què tal?
Molt bona tarda. Encantat.
Molt bona tarda, anava a dir, estic acostumat. Molt bon dia.
Molt bon dia, i si sentiu un sorollet com de fons de bar, no són efectes especials,
no,
és real.
És un bar.
Estem en un bar.
Què vols prendre, Víctor?
Doncs, llàstima que avui t'he de dir aigua, perquè m'he compromès a anar a fer-me unes proves i m'han dit que no havia de prendre res més que no fos una miqueta d'aigua. Per tant, te demanaria altres coses, però...
Sí, què prendries un dia d'un normal?
Pues ara podria demanar perfectament una canyeta fresqueta.
Sí, que estona ja.
Bueno, però és que jo ja porto moltes hores, perquè vinc de Bilbao, que ahir vam fer una xerrada amb el Lorenzo Silva, escriptor que admiro, i m'he llevat a les 5 del matí. Llavors ja tinc mig dia fet.
Ja són altes hores.
Sí, sí.
Va, així es defineix ell, Víctor Amela, a la contra de l'avantguardia. Tengo 55 años, ara alguns més. Soy un barcelonés charnego con genes forcallanos y alpujerreños. Soy periodista y escribo en La Vanguardia desde 1984. He publicado 3 novelas y criado a 2 hijos. Política, un día mereceremos no tener presidentes, ni gobiernos, ni leyes. Creo en la imaginación creadora, el anima mundi, y me digo que ya estamos vivos. Alegrémonos.
¿Te has documentado? Has anat a la meva pàgina, o no sé on has anat, perquè la meva pàgina, el blog que jo havia creat fa anys, no el faig servir des de fa 4 anys, està mort, però sí que hi ha una petita bio, que seria aquesta.
Et defineixes, entre altres coses, com a xarnego. Creus que s'ha jugat massa o s'ha polititzat massa amb la nomenclatura de xarnego?
A mi és igual. Jo, si hem de trobar una paraula per descriure una persona catalana, però que té unes arrels que no són de 8 generacions de cognoms catalans, em sembla bé, El terme xarnego, que suposo que es va fer servir originalment de manera despectiva, pejorativa, però el que s'ha de fer sempre amb les faltades és incorporar-les, és fer-te les teves i fer-les servir de manera que els dones la volta i acaben sent termes que t'ajuden a identificar-te. Per tant, jo m'identifico amb aquest terme perquè, bueno, la meva mare va arribar aquí l'any 53 amb 17 anys i de Granada, i amb els anys em tindria a mi. A l'any 60, ja fa... Ara faré anys.
Farà
i, per tant,
anys.
Bueno, si m'he d'identificar d'alguna manera, doncs català xarnego, encantat de la vida.
A més, escrivies en aquesta bio: un dia mereceremos no tener presidentes, ni gobiernos, ni leyes. Víctor Amela és anarquista de pro?
Clar, és que això li vaig sentir dir un cop a un escriptor que he admirat tota la vida, Jorge Luis Borges, que va tenir els seus conflictes amb els peronistes, amb els polítics argentins, i en una entrevista que li preguntaven sobre les seves idees polítiques, ell deia: jo tinc l'anhel, jo tinc la confiança de que arribarà un dia en què els éssers humans no necessitarem aquesta cosa tan cutre de persones que ens guiïn, que ens governin, que ens diguin el que podem i no podem fer, que no ens multin. És una aspiració ideal, utòpica, i que em temo que mai arribarà. Però està bé tenir-la com ideal. És a dir, està bé dir-se contínuament: jo aquest senyor el tinc de polític perquè m'ha de gestionar les coses, però no confio que em porti a la felicitat ni que em salvi la vida, perquè és com jo, no? Per tant, el que confio és un dia jo tenir la capacitat d'autogovernar-me de tal manera que, i tots nosaltres, no necessitem ningú que ens guiï.
Començàvem aquesta biografia de Víctor Amela per la Contra de l'Avantguàrdia, com et definies tu mateix. És inevitable preguntar-te quantes entrevistes de la Contra has fet en un bar.
Ah, no, en un bar? Sí, moltes. Mira, el mes de gener vinent farà 25 anys que fem les entrevistes de la Contra, Lluís Laïma i jo, de manera ininterrompuda. Són molts anys, és un miracle, no, encara no entenc què ha passat, com és possible que hagi passat tant de temps. I això surt a unes 3.000 entrevistes cada un de nosaltres, no? Llavors, aquestes 3.000 entrevistes, doncs jo diria que poder una quarta part les he fetes a bars. A bars, una altra quarta part de hotels, a halls, lobbies d'hotels, i la resta, doncs, a domicilis, despatxos, dormitoris, anava a dir.
Alguna o no?
Habitacions. Segurament sí. Mira, la Xabela Vargas,
sí,
recordo que em va rebre el seu dormitori del Hotel Colón, amb el balcó obert enfront de la façana de la Catedral de Barcelona, i va ser per mi inolvidable tenir davant de mi, a un metre, com a la distància que estem tu i jo ara, aquella dona increïble, amb el ponxo penjat al respatller de la cadira de l'habitació, que és el ponxo mític que ella es posava per actuar aquella nit, no?
Que deien que mai sabia si plorava o reia, eh?
Sí, era una dona molt, molt intensa, molt potent, que em va explicar coses tremendes. Em deia: jo, si ara tuviera una pistola, mira, dispararia contra la mesilla de noche. Per ella, el més natural del món era fotre trets.
Quan llegeixo una Contra, Víctor, que m'impacta, segurament li passa a moltíssima gent que ens estigui escoltant, em quedo segons, minuts, diria, mirant l'Avantguàrdia, reflexionant sobre tot el que m'ha donat l'entrevista, no? Et passa una mica el mateix quan fas l'entrevista de la Contra?
Bueno, em passa exactament igual que tu, perquè jo avui mateix, aquest matí, a la Contra surt una entrevista que vaig fer fa dies, a la Paula Labordeta, filla de José Antonio Labordeta, i venint en l'avió, que he fet una captura de la web, jo me l'he llegida com si no fos meva. Jo l'he llegida com una entrevista, a veure què explica aquesta dona, perquè clar, passen els dies i sí, l'has fet a tu, però te'n oblides del detall, no? I és molt xulo, jo m'ho passo molt bé llegint les meves Contres. Les de Lluís i les d'Imma, bueno, no estan mal. Però sí, t'entenc perfectament, perquè no, llegint entrevistes de qualsevol mitjà i de qualsevol periodista, és veritat que hi ha coses que t'interpel·len, que t'arriben, que et fan reflexionar, que te les tornes a llegir una altra vegada. Què ha dit? I això és una experiència molt, molt íntima, i jo em sento molt privilegiat de provocar això, de generar-te, en el teu cas, a tu, que et quedis, com has dit, embadalit una estona, o
sí,
contemplant la plana i pensant el que acabes de llegir. Això és preciós.
Moltíssima gent també, segur que t'ho ha dit, que comença l'Avantguàrdia al revés, és a dir, per la Contra. Suposo que això denota molta importància pel que és la Contra.
Bueno, siguem humils. Jo, quan era estudiant de periodisme, ja començava a llegir els diaris, i et parlo dels anys finals 70, principis del 80, jo ja començava a llegir els diaris en general, tots per darrere. Per què? Perquè ja saps el que hi ha davant. A davant què hi ha? Davant hi ha una gran notícia internacional. Davant hi ha una gran notícia de política nacional. Ja tu saps. I si tens ganes d'entretenir-te una miqueta, de buscar una diversió mental, de buscar una altra cosa, doncs ves cap enrere, perquè allà hi ha, diguem-ne, lo marginal, les restes, el que no és l'agenda que marquen els polítics del dia o els grans mitjans. I sempre, a les últimes pàgines dels diaris en general, hi ha coses per mi més atractives, o a les pàgines de cultura. Per tant, no és un mèrit de la Contra. El que passa és que la Contra, és veritat, que vam saber aprofitar aquest privilegi d'un espai net, blanc, una pàgina sencera que ens van concedir, per dir: hòstia, què fem? doncs fem algú que ens agradi a nosaltres. I vam idear el format que es diu La Contra.
Sí, com sigui, Víctor, amb tota la humilitat, eh? Però quina és la clau de l'èxit de La Contra?
Doncs hi ha algunes claus. Primera, sobretot, és que el destí, l'atzar, no sé qui, ha juntat a tres persones que som molt diferents, la Imma Sanchís, Lluís Amiguet i jo, que miraculosament hem tingut el talent emocional d'estar junts 25 anys. Que això ni el millor dels matrimonis. Bueno, sí, el matrimoni se suporta millor en forma de trio, això és veritat.
Us ho xerreu o no? Us diu, jo entrevistaré aquest, jo entrevistaré l'altre.
No, nosaltres tenim una fórmula, perquè al principi va ser així, com tu dius, asseiem a una taula d'un bar com aquest i portàvem llistes del que volíem fer i els altres criticàvem la llista de l'altre i l'altre interpel·lava i per què aquest? I al final ens vam adonar que perdíem molt temps. Era un desgast molt gran d'energies i que podia, a més, derivar en baralles. Per tant, vam idear un altre sistema, que és agafar un calendari d'octubre a octubre, és a dir, ara farem el que toca d'aquest curs, i en les caselles de cada dia, no? Pues dia 3 d'octubre dilluns, dia 4 d'octubre dimarts, a cada casella, fins a l'octubre de l'any vinent, hi ha un nom. Víctor. La següent casella, Lluís. La següent casella, Imma. I l'altre cop, Víctor. I així. De tal manera que jo sé quins dies de tot el curs em toca omplir. I els omplo en funció dels meus interessos, del meu criteri, del meu caprici, i ells s'ho troben. I jo em trobo. Jo demà no sé què sortirà a La Contra, perquè no em toca a mi. Li toca a Lluís o a l'Imma. I això és molt interessant, perquè ha aconseguit cooperar perquè la secció sigui esplèndida, perquè tots volem el millor per la nostra secció, perquè ens va una miqueta la feina i la vida, però competim, perquè els tres volem fer l'entrevista molt millor que l'altra.
En un bar com aquest, deia el Víctor, el bar més que tapes, que ens es troba situat just davant de l'estació de Sants de Barcelona, dèiem a l'inici, Víctor, que volíem parlar amb tu de mitjans de comunicació, de ràdio, de televisió, de premsa digital, de premsa escrita. Com veus actualment els mitjans de comunicació?
Bueno, eso es como ves la vida, ¿no? ¿Cómo solucionarías el mundo? ¿Cómo salvarías el planeta? Es una pregunta molt oberta, gràcies.
Mira, te la coto més.
Vinga, va, cota-me-la.
Intentem massa anar massa ràpid i pensem massa poc?
Sí, sí, sí. Per això és un privilegi La Contra. Perquè és un espai, és un racó, és una secció on tu penses, com a periodista, què t'agradaria llegir. En tot cas, si hi ha un personatge que et crida l'atenció o t'encurioseix, t'esperes durant una estona ben llarga a preparar-te unes preguntes que tu consideris que poden interessar a el teu germà, el teu fill, el teu pare, si encara té salut per llegir-te, el veí i a tu mateix. I confecciones un qüestionari amb calma i tranquil·litat perquè tingui alguna profunditat, algun interès, perquè desvelli alguna cosa, perquè provoqui alguna emoció. Això és un privilegi increïble, que els periodistes en general no tenen, no tenim, perquè hem d'omplir, hem de tancar, anem contra el rellotge, i a més estem mirant de reull a la competència, perquè al final el que volem és que no ens diguin el dia següent però mira que ha sacado el otro i tu no, no? I al final acabem explicant tots el mateix, les mateixes coses. Llavors, el periodisme en general té aquesta mancança, aquesta pega de les presses. La Contra s'escapa una mica, feliçment.
Mira, ara estem a Ràdio Estel, si m'ho deixes dir, Víctor. Ara, d'aquí pocs minuts, en Víctor marxarà, que té secció a RAC1, amb Jordi Basté. No comparo ràdios, però entre les ràdios grans hi ha massa competència ferotge i això treu qualitat al mitjà?
Mira, jo crec que, clar, tota ràdio amb una miqueta de vocació d'hegemonia i tota ràdio que té recursos darrere intenta imposar-se de manera absoluta a la resta, no? I al final és un exercici de competència lliure, com la que tenim les tres companys de La Contra, que et deia, no? Que és productiva, que és fèrtil. I jo crec que al final el que ha passat aquí és que tot s'ha quedat en un parell d'emissores, no? Per què? Perquè RAC1 ho ha fet molt bé. Perquè RAC1 va començar de zero. O sigui, l'any 2000, audiència de RAC1, zero. Any 2022, líders absoluts. Què ha passat pel mig? Doncs que algunes persones han fet algunes coses ben fetes, no? Entre elles el Basté i altres companys. Llavors això s'ha de reconèixer, s'ha d'aplaudir, s'ha d'entendre que és un mèrit i un esforç. Que després Catalunya Ràdio clar, intenta evitar que no li treguin el liderat. Bueno, jo crec que això no és dolent. Jo crec que això no és dolent. El que és potser una miqueta pena, llàstima, és que fa uns anys enrere tu podies anar triant, canviant entre COPE, Onda Cero, Cadena Ser, Catalunya Ràdio i RAC1, en el cas de l'any 2000-2003, i estaven totes més o menys equilibrades i podies anar comparant. Ara jo crec que la gent ha triat, majoritàriament. Té la seva emissora. S'aixeca pel matí i escolta. Pràcticament tothom RAC1. I després Catalunya Ràdio. I ja la resta és com si no existissin. Radio Estel sí, eh? Radio Estel sí. Radio Estel és important.
Anava a dir, te la debaixaves,
aquesta. És singular, és singular. Sí, sí, sí.
Parlem de més comunicació amb Víctor Amela, perquè es diu fa molts anys que la premsa escrita en paper, no la digital, acabarà desapareixent, etc etc. I per molt que es digui, això no acaba passant. És com allò del vídeo Kill the Radio Star, que no va passar mai, doncs la premsa escrita segueix estant, eh?
No, però és veritat que han desaparegut moltes capçaleres que existien. Quan l'any 84 jo vaig començar a La Vanguardia com a becari, hi havia moltes capçaleres en paper que ja no hi són, no? Llavors, jo crec que sí que és una tendència ineluctable que cada cop els diaris siguin més prims, que cada cop els diaris tinguin menys recursos econòmics perquè hi ha una gran competència informativa amb els diaris digitals i amb els mitjans audiovisuals i amb les plataformes i amb els podcasts i sí. El que passa que sempre el paper tindrà una aura de prestigi, un carisma que farà que 3-4 diaris persisteixin, encara que sigui com a mascaró de proa d'un grup que darrere serà de caire millor audiovisual, o vés a saber com, perquè no ho podem imaginar, però que el paper persistirà com a marca de fàbrica, no? Clar, La Vanguardia té 130 o 140 anys. Això no es pot llançar per les escombraries. I això suposa una història, un llegat, un esforç professional que crec que marca, que imprimeix un esperit. És a dir, jo estic fent entrevistes l'any 2022, però jo sé que l'any 71 hi havia un senyor que es deia Manuel del Arco que feia entrevistes boníssimes. Perquè si vas a la Meroteca i les busques, dius, hòstia, que bo que era aquest paio. Ja han passat 40, 50 anys. Jo he d'aprendre. I te les llegeixes i intentes, d'alguna manera, actualitzar, refrescar, però mantenir aquesta tradició, aquest llegat d'una bona entrevista en el teu diari. I aquest orgull crec que és bo, crec que suma en el cas del diari de paper, i per això jo confio que sempre quedin 3 o 4 capçaleres de qualitat en paper.
Com saps, Víctor, ara l'anomenaves, Ràdio Estel ha fet una nova aposta, no només per una informació emmarcada en l'actualitat, sinó, a més, de gran caràcter social a la seva informació. On és ara el periodisme social? Ni està ni se l'espera?
És veritat que va haver una època, anys 70 sobretot, que va ser la principal prioritat dels periodistes, almenys aquí a Catalunya, que jo sàpiga, la denúncia social, buscar temes que remoguin les consciències, que puguin empènyer a solucionar o millorar alguna situació. És veritat que durant els anys 80 també jo he tingut companys com Jorge Madueño, com Huerta Esclavería, que no vaig tenir directament, però que va ser mestre de Madueño, de Bru Rovira, d'altres periodistes magnífics a La Vanguardia i altres mitjans, que tenien aquest propòsit principal. I que, per exemple, els que eren més jovenets com jo i altres ens criticaven, dient, vosaltres sou uns frívols, vosaltres busqueu únicament l'entreteniment, vosaltres busqueu la cosa superficial, l'escuma. Ens criticaven, i potser tenien raó. Nosaltres consideràvem que aquests tios estan ja caducos i passaos, no? Però em sembla molt noble que un mitjà de comunicació tingui aquest propòsit, no? Si aquest és el vostre propòsit, em sembla que està molt ben triat, perquè al final amb el periodisme podem aconseguir moltes coses, no? Una, remoure la consciència, una altra, commoure, una altra, mobilitzar, una altra, bueno, entretenir, també. I tot és molt noble, però, sens dubte, intentar millorar les coses és el més noble que pot fer el periodisme, clar.
Avui som al Bar Masquetapes, davant l'estació de Sants de Barcelona, amb Víctor Amela, qui, volgudament o no, ha estat a l'epicentre de polèmiques d'opinió política respecte a programes televisius, respecte a programes de ràdio, on creia que no hi havia prou opinió sobre la taula. Víctor Amela és polèmic?
No, el que passa és que avui en dia tot és polèmic, perquè ens atreu el conflicte. És a dir, això m'ho explicaven amics meus que van estudiar cinema a l'American Film Institute a Los Angeles, que els va ensenyar una cosa principal. Tu, quan facis un guió, quan escriguis un relat o vulguis explicar una història en una pel·lícula, el primer que has de buscar és el conflicte. És a dir, quin és el conflicte? Quins factors, quins antagonistes hi ha que tinguin un conflicte, perquè això atrapa l'atenció de l'espectador. I passa als diaris, i passa a Twitter, viu d'això.
Ui, Twitter.
Fonamentalment, Twitter és l'arena del conflicte, no? I inevitablement, diguis el que diguis, és un conflicte. I encara diré més, si no dius, també és un conflicte, perquè et retreuran per què no dius. Ara la Pilar Rahola l'esteu dient a la Najat que per què no ha denunciat el cas de... És a dir, per no dir, també et fiques en un lío. Llavors, no hi ha escapatòria. Si dices, porque dices. Si no dices, porque no dices.
Per tant, donar l'opinió de per si és polèmic?
És a dir, com això que t'acabo d'explicar passa, jo he pres una decisió, que és la meva, que és, quan tingui ganes d'opinar, opinaré i diré, a més, el que em doni la gana a mi, sense esperar ni tema, perquè si esperes o temps, no dius. I si esperes i varies la teva opinió per dir una altra cosa i guanyar-te l'aplaudiment d'algú, no ho aconseguiràs. Igualment guanyaràs la crítica. Per tant, és millor ser criticat o ser aplaudit per allò que tu realment penses. Jo sempre, amb una feina, per exemple, m'ho van ensenyar uns companys i sempre ho dic, és, amb una feina, si et fan fer una cosa que no t'agrada, digues que no t'agrada, però fes-la. Perquè és el teu jefe. Però digue-li que no t'agrada allò. És a dir, mai t'acallis, mai facis pensar en un altre que penses una altra cosa de la que realment penses. És a dir, sempre hem de dir el que pensem.
Sempre entre els mitjans de comunicació, sempre ho he pensat, eh? L'autocrítica, jo crec que també és feroig. Tenim un màster en fer-nos autocrítica. Però ens hem de preguntar també... I l'espectador? I l'oient? L'oient i l'espectador li agrada mirar, veure, sentir tot allò que li agrada sentir? És a dir... Ara que parlàvem de RAC1, perquè vas a RAC1, eh? Però, per exemple, aquí posa Radio Estel... Qui posa Radio Estel perquè està escoltant uns fets basats en una opinió que l'oient ja té?
Sí, jo crec que generalment busquem dos coses que són contradictòries o poder aparentment, que és, una, confirmar el que ja creiem, perquè això ens dona calma, ens dona tranquil·litat veure que no estem sols al món, que les coses tal com les veiem, hi ha d'altres que les veuen com nosaltres i això ens tranquil·litza. Per tant, busquem dels mitjans aquest reforçament, però també, perquè si no la vida seria molt avorrida, ens ve de gust i ens dona vida i estímul el que algú digui una cosa que ens sembla totalment aberrant. És a dir, sentir de quan en quan algú que digui una cosa que ens sembla aberrant és una dosi de nicotina o de droga que ens ve bé, és a dir, que ens estimula, no? Per què? Perquè volem enfadar-nos una miqueta. Bueno, hi ha gent que vol sortir de casa indignat cada dia, que per mi això és molt cansat. Però hi ha gent que ho necessita, no? Però en general tots necessitem algun moment de dir, però què diu aquest desgraciat imbècil subnormal? Necessitem el nostre petit enemic de capçalera i jo estic encantat de ser-ho per algunes persones, no? Perquè ajudo a que la seva vida sigui una miqueta més estimulant.
Víctor Amela, que a part de ser periodista, com molt sabreu, ha tret un munt de llibres, de novel·les. De les teves novel·les i llibres, Víctor, si m'ho permets, jo em quedo amb aquest que vas publicar el 2020. Segurament el comentari té molt de personal i és que el meu tiet també va formar part de la lleva del Vivaró i, per tant, em marca. El llibre és Ens van robar la joventut, memòria viva de la lleva del Vivaró, on hi has entrevistat fins a 25 testimonis que van formar part de la lleva. És evident que tot plegat és... Són dues coses per mi, eh? És un clar homenatge i un clar cant cap a la memòria. Ens cal memòria, encara, memòria col·lectiva.
I tant. Tu vas tenir un tiet que va ser Vivaró?
Sí.
Ostres, llavors segur que
t'ha interessat. Tornar.
I no va tornar.
I no va tornar.
I què se sap d'on va quedar?
A l'Ebre.
A l'Ebre, veus?
Batallà clar, a l'Ebre, sí.
El meu tiet va estar a punt de quedar-se a l'Ebre, perquè una bala el va ferir i per mil·límetres no li va travessar el cor. Li va fer una cicatriu que jo vaig veure. Quan jo tenia l'edat que ell tenia quan el van enviar a la guerra, 17 anys, no? Me la va ensenyar. I això a mi em va marcar molt, perquè tens allà assegut a la taula una persona que ha estat en una guerra, com ara la que hi ha a Ucrània, o pitjor. I això impressiona molt. I a mi el que em va impressionar encara més és que quan intentava saber més coses de la seva boca, que m'expliqués aventures, batallites, no volia parlar. I jo no vaig entendre mai què passava, no? Ho he entès després. quan ell ja era mort, quan vaig començar a indagar, quan vaig començar a entrevistar a companys de la seva lleva, de la seva edat, que van superar els 85 anys, l'edat on ell va morir, i que encara queden alguns, que ara són centenaris ja, perquè van néixer l'any 20, i tinc el privilegi de poder preguntar-los com li hagués preguntat al meu tiet si ell hagués volgut que li preguntés, no? I sempre he buscat els que van fer les passes que ell va fer, que és el Front de l'Ebre, no? I sobretot aquí en aquest llibre hi ha un, que és Andreu Canet, que increïblement em va dir: jo vaig conèixer el teu tiet, no? És a dir, que van creuar junts l'Ebre, se'n recordava d'ell, i jo, clar, aquest l'he espremut d'una manera fins al fons, perquè parlar amb ell era com parlar amb el meu tiet per persona interposada, no? I veure els llocs per on havia passat, veure on els havien disparat aquells trets que el van ferir, veure com l'Andreu Canet es va quedar sense espardenyes en aquella refriega i va anar descalç per aquells camps fent-se mal a la planta dels peus sagnant, una guerra descalç, no? Amb 17 anys. A mi això em colpeix molt, fins a l'extrem que no entenc com és possible que no s'hagin fet llibres i llibres i llibres per explicar la tragèdia d'aquells nois que per mi materialitzen el que és l'horror d'una guerra. I no se'ls ha fet cap cas, i no se'ls ha fet un monument, no, 30.000 monuments. I no s'ha explicat, mira, quan un país arriba al punt de matar-se entre les persones entre elles, que acaben pagant tot, són xavals de 17 anys que no saben res i que ni se lo comen, bueno, se lo comen, però que no tenen culpa. O sigui, que hi ha uns senyors en un despatxos, perquè algú em diu, jo a les trinxeres no vaig veure cap polític, eh? Eren desgraciadets. Això jo crec que s'ha d'explicar, s'ha de denunciar, s'ha d'entendre com funcionen les coses i on poden arribar a parar, on podem acabar, on poden acabar els nostres fills. I jo estic molt orgullós de totes les feines que he fet, però d'aquesta en particular, per homenatge i, com tu dius, per memòria, perquè la gent sàpiga on podem arribar com a societat si no anem en compte, que és a una puta trinxera amb, com me diuen ells, merda, fang i sang.
Precisament, parlant de memòria, el 5 d'octubre surt el teu darrer llibre, aquest Si yo me pierdo, els 98 dies més feliços i desconeguts de Federico García Lorca a Cuba.
Sí.
Estàs obsessionat darrerament amb la memòria o no?
Bueno, sí.
I amb Lorca? No, perquè sí. També n'has tret una altra,
clar,
Lorca.
Clar, la memòria, vaja, sí, no sé. Suposo que per contrast amb la feina periodística, m'agrada mirar cap enrere, parar i dir, a veure, aquells fets, per què són rellevants per mi, no? Jo tinc un avi, el pare de la meva mare, que com t'he explicat abans, eren de Granada. I ell a Granada doncs va tenir una implicació en la guerra civil allà, en la que es va creuar amb una figura que amb el pas dels anys seria una figura mundial, Federico García Lorca, que el van matar en aquell lloc, en aquell moment, no? Però que es va creuar la vida del meu avi amb la d'ell. I aquest episodi, que jo no he conegut per la boca del meu avi, perquè tampoc parlava, únicament em va dir una nit una frase, quan jo estava al seu pis, amb 10 anys jo tenia, i va apagar els llums per anar a dormir, i em va dir, jo pude salvar a Lorca. Però jo tenia 10 anys, no sabia ni qui era Lorca, ni que el meu avi havia estat en una guerra. Són coses que després van anar tirant del fil i es van convertir en una novel·la, Jo pude salvar a Lorca, on s'explica un episodi de la història d'Espanya rellevant per meu avi, perquè li va marcar tota la vida per no poder salvar la vida de Lorca, però que arribaria a ser rellevant per la història d'Espanya i del món, jo diria, no? Que és com s'assassina un poeta, com assassinem el millor dels nostres poetes, no? I això és una sang que tenim a sobre, que, com deia Machado, la sangre de Federico no la seca el tiempo, i segueix fresca. I per això vaig fer aquella novel·la, i ara he decidit fer una altra cosa, que és, però Lorca vivió, però Lorca fue feliz. ¿Dónde? Bueno, pues va haver 3 mesos de la seva vida, que ell va viure a Cuba, que ell va dir, no és frase meva, és d'ell, són los días mejores de mi vida, los días más felices de mi vida. Llavors jo he anat a Cuba i he reconstruït tots els llocs on va estar, les passes que va fer allà, les experiències que va viure, i ho he convertit en una novel·la que té un fons documental amb unes gotes d'imaginació per omplir els forats. Però explico l'alegria i la felicitat de Federico García Lorca en aquest món.
T'ho pregunto diferent, Víctor, amb això de la memòria. Som un país que no sap tancar les nostres pròpies ferides, o som un país que no sap tancar els nostres propis debats?
Som un país que no sap entendre que ens hem fet molt de mal els uns als altres, i que potser ha arribat el moment de reconèixer-ho i de dir, hòstia, que brutos somos. Doncs mira, fem una cosa, ¿vale? per començar. Busquem a totes les persones que estan perdudes, com el teu tiet, i trobem els seus ossos, i almenys a la família, el seu nebot i el seu net, li donem aquelles restes i diem, hòstia, pots honorar-les a partir d'ara, pots anar a posar les flors. pots anar a pregar, pots anar a reconciliar-te amb el teu arbre genealògic i amb els teus conveïns, no? I a partir d'aquí començar a viure amb consciència de que això no hauria de repetir-se mai.
I ara sí, que ja que tenim a Víctor Amela i ja que ell s'expressa sempre obertament amb totes les seves opinions, com ens deia, de seguida et deixo amb Núria Ros, que et farà aquest qüestionari de 5 preguntes ràpides. Mm-hmm. Abans, però t'ho pregunto perquè, com deia, t'hi has mullat moltes vegades i és evident que aquesta entrevista s'està fent entre l'11 de setembre, mm-hmm. el 20 de setembre i l'1 d'octubre, 5 anys després de tot mm-hmm. plegat. N'hem après alguna cosa com a societat? Uns i altres, els del sí, els del no, els del no ho sé.
Jo vull pensar que sí. Sempre aprenem, sempre s'aprèn alguna cosa, no? És a dir, a mi aquells dies que tu ara estàs rememorant de fa 5 anys, doncs em van entristir molt perquè jo no sentia dins de mi la passió que veia amb els meus conveïns que sortien amb banderes, que es manifestaven, que dedicaven hores i hores de la seva vida a activitats diverses. Jo no sentia aquesta passió. Llavors em sentia una miqueta apartat i exclòs. Jo no entenia per què, quina necessitat hi havia, però sí, estem en un dels llocs millors del món, que és Catalunya, on tenim totes les riqueses paisatgístiques, culturals, la part de què ara estic parlant amb tu, tantes avantatges, el veïnatge d'Europa i la meravella d'estar germanats en tanta gent meravellosa, en totes les comunitats i pobles d'Espanya, no? I que el millor lloc on pot estar, sens dubte, per mi, Catalunya, és Espanya. Perquè les oportunitats es multipliquen. Imagina't que estiguéssim a França. Estaríem arrasats. Estem a Espanya, que respecta la varietat. Clar, hi ha gent que s'empenya a dir que no és veritat, que no es respecta la varietat perquè tenen un propòsit. Un propòsit que jo considero boig i equivocat. I llavors em permeto dir-ho. I em permeto també dir a la gent que va sentir aquella passió, interpel·lar-los i dir, encara la sentiu? Considereu que és assenyat? Viureu tota la vida amb una mena de frustració interior? Per què no intentem estar a gust i disfrutar del que tenim, no? Com diu un amic meu, Albert Soler, periodista del Diari de Girona, diu, com un dia un pescador li va dir, és que estàvem massa bé. I havíem d'espatllar una miqueta les coses per sentir alguna emoció. Doncs jo crec que això és molt perillós.
Hola, Víctor. Hola, ara et faré un qüestionari molt breu. La meva primera pregunta és si algun diari, i si és que sí, quin, t'ha intentat fitxar per fer la contra.
Doncs mira, no.
No?
Curiosament. És que és escandalós. Com és que no, han vingut del País o del periòdico, que m'han fitxat a la Rahola, com és que no han vingut a buscar a la contra? No ho entenem, eh? Els companys de Lluís i Ma de la Contra, per què no nos ponen el oro i el moro encima de la mesa? Doncs, sincerament, no. No t'enganyaré com fan els futbolistes que diuen, sí, tinc diverses ofertes. No, nosaltres no tenim cap altra oferta, però que et diré que seria molt difícil una oferta temptadora per marxar-nos de La Vanguardia, perquè La Vanguardia és la nostra mare. Ens ha acollit des del primer dia, ens ha defensat i protegit durant 25 anys.
I li agradaria a Víctor Amela sortir com entrevistat a la Contra?
No, em fa angúnia. És a dir, jo respecto i admiro molt a les persones que es deixen entrevistar, perquè no sé si són conscients o no, però estan posant la seva vida a les mans d'un desconegut, que sóc jo, que durant una hora els hi treu tot el que pot per després conformar, per després organitzar un diàleg on jo pretenc que ells se sentin identificats, però és molt perillós perquè jo puc malentendre alguna cosa o entendre a l'inrevés una altra o no reflectir determinada cosa per ell important i que jo la deixo fora. Per tant, ostres, com respecto molt a l'entrevistat, procuro anar molt de compte en tractar-lo bé i en que se senti a gust quan llegirà l'entrevista.
Ja que parlem d'entrevistats, a quina persona que a dia d'avui encara no has entrevistat et faria més ràbia fer-ho?
Ràbia?
Sí. Hòstia. És un qüestionari una mica així, ràbia, més distès.
Sí, sí, no, però, a veure, els que em fan ràbia ja no els hi demano d'entrevistar-los. Llavors no t'ho diré. No t'ho diré perquè jo no vull dir-te la gent que em fa ràbia, perquè me la fan a mi i és el meu problema. Però no, ells no ho sabran mai, que em fan ràbia. Entre altres coses, potser hi haurà algú que dirà, per què no em truquen per una contra? Però si estàs sentint això, persona que et preguntes per què no em truquen per fer una contra, potser és que ens fas ràbia.
A mi no m'heu trucat, eh?
Ah, no, però no és, en el teu cas és que tenim una llista tan llarga que tu estàs cap al final, però ja...
A quin número ja està Joan Trias a la llista de Víctor Amela?
En algun punt està.
Val, va, i la persona amb la que et quedes, l'entrevista de les entrevistes de la contra, quina seria?
Uau, 3.000, eh? He fet 3.000.
T'ho poso difícil, eh?
Sí, no, no. Sí i no, perquè, no sé, avui surt d'una entrevista amb la Paula Labordeta, que t'esmentava abans. Doncs per mi és l'entrevista, és la millor entrevista que he fet, és aquesta d'avui, no? Ara, és veritat que hi ha hagut persones que a mi m'ha fet molta il·lusió anar a buscar-les, no? Per exemple, i direu, però aquest qui és? Pepín Bello. Pepín Bello, per mi, era molt important aconseguir l'entrevista, que em va dir que no, amb 90 i pico d'anys, i al final un dia, per una circumstància d'atzar, em vaig trobar amb ell i li vaig poder fer quan tenia ja 101 anys. És un noi, era, quan tenia 16 anys, que vivia a la residència d'estudiantes, i allà es va fer amic d'un altre noi que es deia Luis, que era d'Aragó, que es deia Buñuel, d'apellido, un altre noi que es deia Salvador, que era catalanet i que dibuixava molt bé, es deia Dalí, de cognom, i un altre amic que era Federico, que no escrivia mal del todo, que es deia Lorca, d'apellido. Llavors, aquesta persona que va ser company de Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, i que va aconseguir, sense tenir obra, sense escriure, sense dibuixar, sense fer cine ni res, però va aconseguir que fossin amics, perquè tenien caràcters molt forts i s'haguessin barallat el primer dia, però com ell era molt simpàtic, molt alegre, va aconseguir que fossin amics. Per mi, aquesta és una obra d'art, tan important com el millor quadre de Dalí, o la millor pel·lícula de Buñuel, o el Romancero Gitano de Lorca. És una veritable obra d'art aconseguir que l'amistat lligui a persones tan maques i tan creatives i faci que s'interconnectin entre elles i s'influeixin i ens facin a tots més plens, més rics, més elevats. Per tant, per mi, tenia una importància extraordinària entrevistar Pepín Bello. Al final ho vaig fer i va ser una entrevista deliciosa. Em va dir coses precioses. Em va explicar com escrivia Federico, perquè ell convivia a l'habitació amb ell. I recordo molt que em deia ai, que pena me dais todos los que no habéis podido escuchar la voz de Federico.
Núria Ros, gràcies, fins ara.
A vosaltres.
Víctor Amela, periodista, escriptor. Ens van robar la joventut, memòria de la lleva del biberó, i d'aquí pocs dies, el 5 d'octubre, Si yo me pierdo, els 98 dies més feliços i desconeguts de Federico García Lorca.
En
ara
Cuba.
Ens en parlava a Cuba. Mm-hmm. Víctor, gràcies, un plaer.
A tu, Joan, encantat. A tots vosaltres ho feu molt bé i sempre que em convideu vindré encantat.
Fins sempre, que vagi bé.
La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, nosaltres que ho deixem aquí, aparquem la caravana fins demà a la mateixa hora, a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. Us hi esperem en un nou viatge de la caravana. Fins demà, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.